En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal, oients de Ràdio Lot? Ben retrobats un dia més al programa En Profunditat de la sintonia de Ràdio Lot, cita habitual dels dijous al migdia, on ja sabeu, és aquell programa del 98.fm i radiolot.cat, on ens agrada parlar amb moltes persones de molts sectors de la nostra societat i conèixer històries molt interessants. En el marc del Dia Mundial de la Dona, que se celebra aquest 8 de març del 2024, hem cregut oportú enfocar temes relacionats amb la figura de la dona, la nostra societat, no només aquest divendres, sinó durant tot l'any. Creiem que és una vessant important a nivell informatiu donar-vos a conèixer situacions que passen en el dia a dia i sobretot parlar més de notícies positives, és a dir, que es fan passos endavant, que no pas passos enrere. Avui a l'En Profunditat parlarem amb l'Ainhoa Díaz, advocada laboralista des de l'any 2007, professora universitària, entre altres aspectes. També ha creat un perfil i un portal web, Les Nenes Poden, que us animem a descobrir-lo, i també mare. Per tant, creiem que és la figura idònia per descobrir una història interessant i parlar del Dia Mundial de la Dona i sobretot del paper de la dona en el món laboral. De seguida l'escoltem en directe aquí al programa En Profunditat de la sintonia de Ràdio Lot. Bé, doncs comencem parlant amb ella. Ainhoa, què tal? Benvinguda a la sintonia de Ràdio Olot. També recordar que és una entrevista que també podreu veure demà divendres als informatius d'Olot Televisió. Benvinguda i gràcies per acceptar la nostra proposta. Què tal, Ainhoa?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bé, com hem dit a l'inici, l'Ainhoa, entre moltes altres coses, és advocada i professora universitària. Ara, durant l'entrevista, hi entrarem en detalls, però com ja hem avançat a l'inici, és una entrevista emmarcada en el Dia de la Dona, 8M, demà divendres, 8 de març d'aquest 2024, i vam pensar en un perfil que seria molt interessant, com és el de l'Ainhoa, per explicar una mica temes més del nostre dia a dia, en concret en l'àmbit laboral. Jo crec que, Ainhoa, la primera pregunta que ens ve al cap, i segurament molts oients que ens estan escoltant se la fan gairebé dia a dia, des d'un punt de vista laboral, ja entrem en aquest cas, i també si ho vols comentar a nivell de societat, aquesta gran pregunta: en 2024 ja hi ha igualtat entre homes i dones? Quina és la teva resposta a aquesta pregunta que segurament molta gent encara es fa?
Igualtat? Depèn en quin sentit. Igualtat a nivell de drets, de lleis, doncs sí, hem fet molts avenços i sí que n'hi ha. L'altra cosa és a nivell material, no? Quan s'aplica, per exemple, ja en el món laboral, doncs, en temes de promoció, temes de contractació, que després ja potser en parlem, no? A nivell de salaris, sí, efectivament, no? Com a resultat final hi ha igualtat, que amb això encara hem de treballar-hi.
Anem parlant de diferents temes també avui. L'objectiu és una mica conèixer des del teu punt de vista, Ainhoa, aquests dubtes que potser a la societat, i ara comentaves, que aquesta igualtat encara no hi és, i normalment en el món laboral es parla d'aquesta conciliació, no? Suposo que tu també, ja ho comentarem, tens un bloc on t'ho expliques. A banda de ser una professional i tenir les teves responsabilitats laborals, ets mare, explicar una mica també aquesta conciliació, aquest sostre de vidre, que a vegades s'anomena, no?, que les dones tenen sempre aquest topall de dir, vull arribar molt amunt, però potser hi ha alguna cosa que em diu, tinc unes altres responsabilitats. Això, Ainhoa, per les dones que ens estiguin escoltant, com es pot compaginar, i si algun dia podrem estar parlant de que una dona pot tenir un alt càrrec, per explicar-ho, i compaginar les dues coses?
Sí, és un repte, no és fàcil. Jo confio que mica en mica anem progressant amb això. A dia d'avui, en el meu entorn, veig que és difícil, perquè se'ns afegeix moltes pressions. Pressions socials, de ser bona mare, ser bona treballadora, i llavors costa una mica tot plegat. És veritat que a nivell de drets laborals, de conciliació, cada cop en tenim més, homes i dones. La cosa està en que majoritàriament les excedències i altres drets de conciliació se'ls agafen les dones. I això també, doncs, comporta un empobriment per la dona a nivell de falta d'independència econòmica, A part, també, doncs, que el que comentaves tu, també hi ha el sostre de vidre, que, clar, si estàs un temps una miqueta de la carrera professional aturada, doncs potser sembla més ben vist un pare, no?, que el puguin promocionar, malauradament, tot i que hi ha controls, ara hi ha empreses que, empreses de més de 50 persones treballadores tenen unes obligacions, hi ha uns mecanismes de controls per veure precisament i implementar mesures per controlar que les promocions, doncs, tinguin en compte tots aquests sentits, que no es deixi enrere una dona mare, però la realitat és que encara tenim feina.
Ara comentaves, estan fent passos endavant i ara acabes de dir que encara queda feina per fer. En exemples pràctics, Ainhoa, què ens podries dir dels reptes més immediats que hi ha a fer en aquest aspecte?
Sí, ja no tant és a nivell, perquè al final tenim el sistema legal que, doncs, sí que ja comença a donar mesures, però llavors falta més aplicar-ho, no? I també a nivell social, de que sembla també que l'home a vegades estigui pressionat a no agafar-se, es veu com estrany agafar-se, doncs, una excedència, una reducció de jornada, i en canvi, doncs, dona la sensació que una dona, doncs, és el que s'ha de fer, no? També, per exemple, al final hi ha mecanismes que se senten que són més anomenats com una reducció de jornada, però també potser hi ha l'opció d'una adaptació de jornada, no? Que això, doncs, t'implicarà que no tindràs una reducció de sou, o també, doncs, compaginar la flexibilitat amb uns dies de treballar que no sempre siguin a l'oficina, o sigui, fórmules on poden haver diverses per poder mitigar els efectes de ser mare o del tema de les cures, perquè no només se'ns assigna el tema dels fills i filles, també quan els pares i mares es fan grans, normalment aquest rol també el té la dona. Mm-hmm. Llavors...
Sí, perdona, ara comentaves el tema de la reducció de la jornada laboral, també últimament, no?, s'està parlant molt. Creus que seria una solució per aquests casos, eh? Ja parlo per mares de família, en aquest cas de les dones, en el marc d'aquest 8M. Creus que seria una aplicació i una mesura positiva?
Personalment, considero que no tot ha de passar per aquí, pel que comentem, no? Perquè a sobre pot produir un empobriment i una falta d'independència econòmica per la dona. I que vendi, per exemple, opcions d'adaptacions de jornada que tu pots fer amb les mateixes hores i cobrar el mateix mantenint el sou, doncs, simplement concentrat a la jornada, doncs potser veig més factible això. Més que res també perquè normalment tenim un sentit de responsabilitat que igualment no se'n sol... aquesta reducció de jornada no sol estar coberta després per alguna altra persona i acabes tenint la mateixa tasca, la mateixa càrrega de feina amb una reducció de jornada. Llavors, a vegades, he tingut algunes clientes que fins i tot es trobaven que acabaven fent igualment més hores i a sobre s'empobrien. Llavors, en el que he anat veient, la reducció de jornada pot funcionar en algun sistema empresarial que realment, doncs, se't supleixi aquestes hores que deixes de treballar i deixes de cobrar, i doncs, llavors, doncs, potser sí que guanyes en qualitat de vida, però que a nivell real molts cops passa el que comento. Llavors, personalment no ho veig que sigui de les millors opcions.
Mm-hmm. Un dels altres aspectes que també volíem parlar amb tu, Ainhoa, lligat amb el que parlàvem a l'inici de l'entrevista, si a dia d'avui encara hi ha aquesta, s'ha aconseguit, no?, la igualtat total entre homes i dones en l'àmbit laboral, també un dels aspectes és l'escletxa salarial. No sé si a dia d'avui aquesta escletxa també es va reduint, segueix igual respecte a fa pocs anys. No sé quin és l'estat i com el definiries actualment.
Jo el definiria en que sí que hi ha més mitjans, mecanismes de control, no? Ara les empreses estan obligades a tenir un registre retributiu i això fa que a vegades es prengui consciència de per què un home i una dona amb el mateix càrrec, doncs, està cobrant menys a la dona, no? I això sí que es revisa i es mira de resoldre. Però després hi ha molts matisos amb l'escletxa salarial. Es podem trobar que això és més difícil de detectar en feines d'igual valor, que potser no són exactament les mateixes, però haurien de tenir igual valor i com a tal, doncs, a nivell econòmic. I després resulta que, curiosament, doncs, hi ha més homes que estan en què està més valorat econòmicament aquesta categoria que un altre que té igual valor que fa més dones. Llavors, aquests petits matisos també s'estan mirant de resoldre, però encara hi ha feina. I l'altra cosa que passa també és que, com que hi ha més parcialitat, les dones utilitzen més contractes a temps parcial, també s'està cobrant menys per part a nivell de gènere normalment per dones, perquè agafen contractes que puguin combinar més amb conciliar, però clar, com que són jornades parcials, acaben cobrant menys.
Recordem, oients de ràdio, el que estem parlant amb l'Ainhoa Díaz, advocada laboralista i professora universitària, entre moltes altres coses. Permetem, ja sé que això, tant de bo les entrevistes canvien d'aquí un temps, però malauradament encara hem de parlar d'un aspecte com són els micromasclismes, no sé, en l'àmbit laboral. Ainhoa, si cada vegada, per exemple, recordo fa pocs dies va sortir una notícia, no recordo exactament on, un parc de bombers on una bombera havia denunciat certs comentaris respecte a companys de feina. Estic parlant d'aquests temes. Ainhoa, a dia d'avui la situació, quina és? Aquesta paraula la podrem esborrar tard o d'hora?
Espero, almenys a veure si les netes o... perquè encara falten anys. Anem fent passos, però a vegades tirem enrere algun pas, no? Llavors, no hem de defallir. Micromasclismes encara n'hi han. Sí que és veritat que, clar, hi ha gent que malauradament ni els veu, no? Perquè són sutils. Llavors, pot ser que sigui en una reunió que, curiosament, s'interrompi més quan intervé una dona, no? O potser amb homes i dones que tenen les mateixes competències, se'ls acaba assignant a la dona feines més auxiliars i, en canvi, a l'home, doncs, feines més estratègiques o que tenen com més importància. O... és que n'hi ha moltes. Per exemple, el tema de la invisibilitat, no? Potser dones que estan treballant, que estan fent feina molt bona, doncs no es visibilitzen tant com els homes. I llavors, a nivell de la promoció, estem amb el tema del sostre de vidre, promociona més els homes. I l'altra cosa que també passa, no? Potser és que a vegades, no sempre, però hi ha el síndrome de l'impostor que en molts casos tenen les dones, que senten que potser han de demostrar molt més, que ja no sé, sabem si hi ha un punt que és social o també intern, de que per poder demostrar mateix que un home, doncs han de fer més i se'ls demana més. Llavors, micromasclismes, continuo pensant que en tenim.
Mm-hmm. Ara comentaves certs exemples. amb dones que hagis pogut parlar, en el món laboral, et trobes situacions o dones que t'expressen contínuament, que es troben en situacions d'aquest tipus o fins i tot d'un grau més elevat? No sé si t'hi has trobat.
Sí. Malauradament sí. Llavors també hi ha qüestions més greus d'assetjament i en alguns casos per raó de sexe. Sí que encara n'hi ha.
Clar, m'agradaria saber, des del punt de vista de legal, quan t'arriba aquest cas, Ainhoa, en el teu cas com a advocada, i estic parlant ja de casos d'assetjament, com comentaves, quins passos se segueixen quan t'arriba un cas així?
Clar, hi ha moltes vies de mirar d'afrontar-ho i llavors s'ha de mirar molt cas per cas, no? Perquè hi haurà alguns casos que potser... sí que hi ha la via d'inspecció de treball, però potser en aquest cas en concret no interessa anar de moment per la via d'inspecció de treball i potser ens interessa més doncs, fer una reclamació judicial perquè s'ha de mirar cas per cas. També és veritat que les empreses estan obligades a tenir un protocol d'assetjament, que moltes d'elles encara s'estan posant les piles, perquè no el tenen. Llavors és quan es detecta algun tipus de reclamació, que a mi m'ha passat com a advocada, hem enviat un burofax indicant que no es tenia constància i que hi havia protocol d'assetjament, i llavors és quan comencen a posar-se les piles, van fer protocols d'assetjament, avaluació de riscos psicosocials, a valorar si les persones treballadores no es tenen l'entorn adequat per treballar o pot haver-hi un risc d'assetjament. Llavors, el tema és que quan arriben a mi necessitem molta prova per poder acreditar un assetjament. Llavors, malauradament, molts cops ha quedat en converses que costa rastrejar. I per això doncs s'han d'assessorar prèviament i no esperar-se a arribar que tot ja sigui superat, perquè si no, a vegades m'arriben ja amb molta poca esma, no? Perquè estan ja amb un desgast important de la situació, que han anat mirant de tolerar, pensar que seria coses puntuals, però clar, malauradament ha anat en augment.
Clar, també m'agradaria preguntar si en els últims anys ha evolucionat. Em refereixo que cada vegada més no hi ha aquesta, ara no sé si dir-li por, evidentment no, por o respecte, dir-li la paraula que vulguis, a dir que s'ha patit algun tipus de situació desagradable com aquestes a la feina. No sé si cada vegada més s'alça la veu, i això també potser és una cosa positiva per aturar-ho. No sé si trobes i ho comparteixes.
Sí, ho comparteixo en part, sí. Però és veritat que, com que hi ha més sensibilització, no? Potser abans alguns comentaris doncs eren tolerats, i arriba un moment que tolerància, doncs, depèn quins aspectes, tolerància zero, no? Perquè no es pot passar per alt, depèn quines situacions, quan atenten contra la dignitat de la persona. Llavors sí, hi ha millora i potser per això hi ha més denúncies. També s'ha dit que a vegades l'ambient està com més tens, no sé, a mi és veritat que m'arriben en els darrers anys molts més casos d'assetjament que anteriorment. Però és això, potser és una barreja de conscienciació, sensibilització i des de saber si també que el clima laboral doncs en alguns aspectes està bastant tensionat. Podria ser. L'altre, digues.
No, digues, perquè t'anava a preguntar per aquesta línia. Abans que comentaves, m'havia quedat amb una cosa de que quan t'arriben aquest tipus de casos, en el teu cas com a advocada, necessites moltes proves, i també ho volia lligar amb que les empreses s'estan posant les piles, tard o no tard, a l'hora de tenir protocols d'assetjament. Què suposa per una empresa tenir aquest protocol d'assetjament i alhora per fer front a aquests casos? És una eina que tu consideres de vital importància a l'hora de trobar una solució en aquest aspecte?
Sí, considero que és molt important, i ja no només per evitar les sancions d'inspecció de treball, per no complir amb el protocol, que són ja directes i econòmiques, sinó per crear cultura d'empresa, perquè al final jo també en redacto i m'encarrego, ho veig, des, el tema de l'assetjament l'he vist des de molts prismes, des de l'empresa, des de persona treballadora, però al final que tinguin un protocol en aquest sentit és important, però també és molt important que hi hagi sensibilització a la plantilla, formació, perquè que tothom tingui constància de que existeix aquest protocol, perquè així ja potser depèn en quines generacions o depèn en quina societat d'on vinguin les persones treballadores, doncs els hi falta formació i sensibilització. Llavors és molt important, a part de a nivell legal que ho tinguin, a nivell de consciència d'empresa. I llavors pot evitar que passin coses més greus.
Uh-huh. per anar a tancar l'entrevista, deixa'm tancar-la amb un costat més positiu, perquè és, demà és el dia de la dona, és el 8M, i hem d'explicar als oients que l'Ainhoa, entre altres coses, a banda de tenir molta feina, com ara comentava, des de la part d'advocada, té un blog, deixa'm t'ho dir ara que et tinc aquí, molt maco, que l'hem estat repassant aquests dies, que és Les nenes poden, ho dic bé, eh? Les nenes poden. El nom ja crida l'atenció, Les nenes poden, i també m'ha agradat una frase que dius a l'inici quan et presentes, que dius que sempre has trobat molt important la justícia i la motivació en nenes, noies i dones. Aquesta justícia, Ainhoa, amb Les nenes poden, que ara ho deies, eh, el futur, a veure si pot aturar-ho, creus que té la suficient potència per anar canviant i alhora celebrar el Dia de la Dona, més parlant de que la dona té un gran paper igual que l'home a la societat, i per anar canviant aquests aspectes, creus que les nenes estan pujant en força?
I tant, sí, sí. Moltes gràcies. I sí, és que a més hem de tenir aquest esperit. Al final, l'esperit és per tenir una millor societat per tothom, homes, dones, tot que sigui de forma inclusiva, perquè és més enriquidor. Llavors, sí, no hem de defallir. Sí que considero que podem ser crítiques, però crítiques i no quedar-nos només amb la queixa, sinó amb tirar endavant. I sí, sí, penso que des de també la sororitat i per exemple, jo corro amb un equip de, que es diu les Nenes Tret, que correm, que ens empoderem i això és molt potent.
És important. Tant de bo el futur pugi en força. I per últim, sempre acabem les entrevistes a la profunditat de Ràdio Lot parlant una mica de qui entrevistem, perquè també ens agrada conèixer la persona. Com arriba l'Ainhoa a ser advocada? Com hi arribes? Com és el teu camí cap aquí? I preguntant-te, que ara he començat amb l'entrevista, parlant amb aquest sostre, no sé si l'Ainhoa Díaz, que avui entrevistem, s'ha trobat molts o menys entrebancs per arribar a on és ara, laboralment parlant. No sé si quin és el teu camí.
Gràcies. Doncs arribo des del lloc que també a nivell de... O sigui, a vegades un té uns ideals, no? Que mica a mica vas veient que ho has d'encaixar una mica amb la realitat, no? De la justícia i llavors, com no pot ser, més és tenir en compte la igualtat i de més, i llavors això, veient que a vegades tot molt gran, però pensant que tothom hi podem posar un granet de sorra, com vosaltres mateixos visibilitzant aquests aspectes i aquests temes i bueno, no deixar de contribuir com una més en tot això.
Doncs molt bé, agraïm a l'Ainhoa Díaz, advocada, professora universitària, entre moltes altres coses, per atendre'ns en el marc d'aquest 8M. Li agraïm molt el seu temps, Ainhoa, i tant de bo tornar-nos a veure i tornar a recuperar una conversa i parlar de que es vagin fent passos endavant, que, com has dit, hi ha molta feina per fer, se n'està fent, però encara en queda molta per fer en molts aspectes de la societat i parlar d'una igualtat molt justa laboralment parlant, i no només a la feina, sinó en tots els aspectes a la nostra societat. Ainhoa, moltes gràcies pel teu temps, que sigui un Dia de la Dona positiu, demà divendres, per reivindicar i sobretot per celebrar que es van fent passos endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fent camí.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.